Castell Girat.
Són 4:45 de la tarda, ja la tenim aquí, de fet, des de les 4, la Montse Mir. Montse, bona tarda.
Bona tarda, de nou.
Aquest migdia s'ha completat la quarta jornada de l'Hockey Lliga Masculina amb el Lleida 4, Lloret 1. Hi ha dos equips en ple de victòries.
El Liceo i l'Igualada, que tenen 12 punts, el Barça és tercer amb 9 i el CUE continua sent el Vic, sense cap a l'Hockey Lliga Femenina. Ahir va haver un plat fort, el Manlleu, Telecable i Gijón, que van guanyar les asturianes per 2-3, són líders de la Lliga amb 12 punts. Després de 4 jornades, el segon és el Cerdanyol amb 9.
I com cada diumenge fem el repàs als aspectes més destacats de la jornada.
Magistral.
Al començament de temporada de l'Igualada.
4 victòries en 4 partits i amb 21 gols a favor. Només el Liceo, líder, i el Barça n'han fet un més que els igualadins.
De mèrit.
El Cerdanyola és segon a la Lliga Femenina.
3 victòries en 4 jornades i ara mateix un punt per sobre del Voltregà, que ahir va empatar 2 amb el Vilassana, i 2 més que l'equip lleidatà i el Manlleu.
Avís de passiu.
Una nova lesió al Reus.
El porter Càndid Ballar no va poder jugar ahir contra el Voltregà, un partit que va acabar amb empat a 1. L'equip reusenc té lesionat de llarga durada César Carballeira i també el portuguès Thiago Rafael. Els joves estan agafant més protagonisme.
Bloqueig.
El Caldes encadena 3 derrotes en 4 partits, la d'aquesta jornada per golejada.
8-1 al Palau Blaugrana divendres, una derrota que s'afegeix a les que va aconseguir contra el Reus i el Taradell. L'equip va fer una bona pretemporada, va ser finalista de la Lliga Catalana, però s'han callat en aquestes primeres jornades de la competició.
El cap de setmana que ve comencen les competicions europees masculines amb la participació de 8 equips catalans, el Barça, el Reus i el Noia, a la Lliga Europea, i el Caldes, el Girona, l'Igualada, el Voltregà i el Lleida a l'Europa Cup.
El Lleida, de fet, s'estalvia la primera eliminatòria perquè és l'actual campió a la Lliga Europea. Qui defensa el títol és l'Sporting de Portugal.
On juguen 3 catalans, Raúl Marín, Ferran Font i l'incombustible Pedro Gil.
Amb ell hem parlat. Pedro Gil, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El cap de setmana que ve torna a la Lliga Europea. L'Sporting n'és el defensor del títol. També n'és el màxim favorit?
Bueno, som els actuals campions, però crec que hi ha 5 equips molt, molt igualats. Sempre crec que el favorit sempre ha d'estar per una miqueta, un esglou endavant, és el Barça, perquè per la trajectòria, pels anys, per l'equip que té, pels jugadors, crec que està un passet endavant dels altres 4, però crec que aquests 5, qualsevol d'aquests 5 la pot guanyar.
Quan dius 5, vols dir els 4 equips portuguesos juntament amb el Barça, és a dir, els 4 equips portuguesos que esteu a dalt de tot, Sporting, Benfica, Oliveirense, Porto i Barça?
Sí, això mateix, aquests 5.
Feia 42 anys que l'Sporting no guanyava la Lliga Europea. Ha suposat alguna cosa especial pel club? Ho has notat aquest estiu?
Bueno, és evident que aquí és un esport que a Portugal pues, la gent li agrada molt, i és un esport que el hockey i l'Sporting feia molts anys que no hi era, i fa 4 o 5 anys pues, que l'Sporting el va agafar un altre cop, i bueno, era un títol que la gent pues, li feia gràcia, i a més a casa pues, va significar pues, molta alegria, i el club pues, és un títol molt, molt important que està molt content d'haver aconseguit, i sobretot a casa, no?
Ara fèiem referència als equips que has dit que són els punters. El vostre, per exemple, el Barça també, i els altres, excepte l'Oliveirense, tenen un equip de futbol molt punter. Són els que tenen plantilles més competitives, i en aquest sentit, aquests equips se'ls hi pot posar una etiqueta de professionalitat, en el sentit que és una feina recompensada que t'hi pots dedicar plenament. El futur passa una mica per aquí, per aconseguir que hi hagin clubs de futbol que també s'impliquin i aconsegueixin tenir equips d'hoquei?
Bueno, és evident que qui té un club de futbol darrere pues és molt més fàcil, no? Perquè qui coneix una miqueta el hockey patins pues és un esport no gaire car per tenir un equip per lluitar per aconseguir títols europeus, no? En comparació a altres esports, no? I per això crec que seria molt bo pel hockey que sí que els equips de futbol pues cada vegada més, com ara el Depor que he fet una miqueta al Liceu.
Sí, de col·laboració amb el Liceu, sí, és a dir, amb tema d'associats i de campanyes.
Sí, perquè només associar a vegades el nom ja porta sponsors que, petits que siguin, pel hockey són molt importants, no? Perquè, i jo crec que per aquest seria el futur. Treballar en aquest aspecte seria molt important perquè el hockey creixi, si no, malament.
I també m'imagino, jo dic, en el nivell de rivalitat, a vegades, eh? Perquè aficionats que no són d'hoquei, però que tenen aquesta rivalitat, per dir-ho d'alguna manera, Benfica Sporting, doncs que llavors la tradueixen i la veuen reflectida en un equip d'hoquei potent, també.
Sí, jo el que dic sempre és com aquí el Benfica Porto, Sporting Benfica, que hi hagi caniques, la gent vol anar a veure-ho, i els... Espanya o Catalunya passa el mateix, no és el mateix anar a veure un Barça espanyol que anar a veure, no sé, un noi a Vic, perquè no, el hockey sí que és molt conegut, però la gent el que coneix és el Barça espanyol, és Lleida, per exemple, o no sé, equips així, no? el Madrid que tingués hockey, o l'Atlètic, el Betis mateix, són equips que això és el que la gent, els crides, són aquestes rivalitats que és molt maco, no? Imagina't un Betis-Sevilla de hockey, però seria segurament molt maco, no?
Sí, o un Barça-Madrid.
Sí, bueno, aquest ja és el clàssic dels clàssics, no? Aquest ja seria... No va mas.
Escolta, ets dels primers que vas anar a jugar fora de l'Hockey Lliga, ja fa temps, vas anar a Portugal, també vas anar a Itàlia, ara tornes a ser a Portugal, has estat amb diferents equips. Com has notat l'evolució en general de l'hoquei patins? Si n'hi ha hagut...
Bueno, l'evolució, el que dic, jo, com ja porto bastants anys, una miqueta pujar i baixar. Ara mateix Espanya va pujar una miqueta, ara està baixant, Portugal va baixar bastant i ara està, porta 2 o 3 anys que està pujant molt, molt alt. Però bueno, això els dirigents també ho han d'aprofitar per treballar un conjunt perquè el hockey evolucioni, que a vegades només cada un treballa pel seu cantó, cada un només veu el seu i així no evoluciona l'esport. Jo crec que el hockey podria evolucionar molt més si tots els que estem dintre poséssim de la nostra part, no?
És aquest el principal hàndicap, una mica que cadascú va a la seva?
Jo crec que sí, que cada un mira només per el seu i així l'esport no creix i crec que tots sortirien guanyant, perquè si tots estem dintre l'esport, si la modalitat avança, avancem tots en tots els nivells, no? Abans, el que jo dic, abans hi havia 10 jugadors, hi havia, i un entrenador. Avui en dia hi ha un entrenador, un segon entrenador, que prepara vídeos i més gent que pot viure o que pot arribar a viure d'aquest esport, i tots sortirien guanyant.
Fa uns anys vaig parlar amb tu i preparant l'entrevista ho he trobat, que deies que en general trobaves a faltar una mica la cultura de l'esforç entre els més joves. Tant ha canviat l'hoquei?
Sí, jo crec que cada vegada canvia més. Jo cada vegada em dono més compte que, bueno, jo crec que és la societat en general està canviant bastant. Crec que els nois avui en dia, jo tinc fills i ho veig per ells, doncs que ho tenen tot molt, molt fàcil des de petits, i això, doncs, a l'esforç no necessiten fer tant per obtenir el que igual abans no obtenien mai, no? Me recordo d'aquells anys, de quan jo vaig començar, que per anar amb els grans, doncs, ens esperàvem per acabar l'entreno per veure si ens cridaven, i avui en dia els hi crides i igual no volen venir perquè s'han quedat o tenen que fer coses, o quan tenen, igual no juguen al partit, entreno, i ja el dia següent no volen anar a entrenar, i això abans era impensable.
Aquesta cultura de l'esforç, el teu esperit clarament competitiu i de donar el màxim, hi ha alguna cosa més, i acabo, perquè em diguis com t'ho fas amb 39 anys per continuar estant en aquest alt nivell?
Bueno, jo crec que tinc una sort que és que m'agrada molt l'esport, m'agrada molt l'entrenament, i bueno, pues, suposo que aquestes ganes i aquest superar-me diàriament encara el tinc, i suposo que és aquest la cosa millor que tinc, no? Que al final tinc 39 anys, però les proves mèdiques igual estic molt millor que gent que igual té quasi 20 anys menys que jo, no? I això vol dir que m'entreno diàriament molt, que em cuido molt, no només l'entreno, el que és fora d'entrenament. Suposo que és aquest secret per encara els 39 anys, pues, estar al nivell que estic, i només és aquest, no és les ganes. El que dic, que li falta una miqueta als nens, no? El que no pot ser és que jo als 39 anys a vegades guanyi nens de 20 o 18 o 16 anys. Jo no és que estigui jo bé, és ells que no estan bé. És ells que no fan el que tenen que fer, perquè fisiològicament és impossible. O sigui, no és que jo estigui més bé que els altres, és que els altres és que no estan bé. Jo ho veig així.
O les dues coses.
Bueno, no sé, crec que és el pensament meu. Però bueno.
Pedro, un plaer com sempre parlar amb tu, fins una altra, i que us vagi molt bé aquesta temporada.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Diuen. No. El forat del pany.
Ara.
I, Montse, acabem amb els secrets d'un vestidor, evidentment amb un altre vestidor. Avui qui passa pel forat del pany?
El jugador de Girona, Xavi Gurri.
Quina música poses o posaries al vestidor?
Sempre posem el reggaeton, això mai pot fallar. Tot i que si jo pogués triar, pues sempre em posaria alguna cançó de Linkin Park o alguna de La Raíz.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Què fas sempre abans i després d'un partit?
Abans d'un partit el que sí que sempre faig és amb tema menjar, sempre menjo pasta,
sí.
I per anar fins al pavelló sempre em poso la meva música, ja sigui de Linkin Park, La Raíz o d'algun altre grup relacionat amb ells. I un cop estic al vestuari el que sí que faig és sempre em poso el patí esquerre abans que el dret, l'espinillera dreta abans que l'esquerra i la genollera esquerra abans que la dreta. Això sí que és una rutina que sempre segueixo.
Sí, molt bé.
I aleshores també el guà dret abans que el de l'esquerra.
Sí.
El que no acostumo a tenir rutina és per després del partit.
Molt bé.
Perquè si hem guanyat, doncs me'n vaig estirar, aleshores doncs, puc anar a fer una cervesa amb els companys o alguna coseta així, vària. Però si perdem, sí que és dutxa ràpida i cap a casa. El que sí que m'agrada sempre és mirar el partit, sempre molt aviat d'haver jugat, perquè així puc pensar, o sigui, veure el que pensava dins de la pista i veure una mica el que passa darrere, un cop el veig des de fora.
De la gent amb qui has compartit vestidor, quin ritual o mania t'ha sorprès més?
Les coses més rares que he vist és des d'un jugador que es rentava les dents abans del partit.
Sí, sí.
Vull dir, em sembla sorprenent perquè mai he entès el per què ho feia. I aleshores coses vàries com posar-se la seva música amb auriculars un cop estem tots al vestuari, coses, diguem, poc normals.
Què és indispensable al teu armariet?
Sempre acostuma a haver-hi uns auriculars. Per algun moment, potser sí, em puc posar una mica de música meva, etc, per aïllar-me una mica. Sobretot si hem perdut en algun moment o si el partit no ha anat com volíem. I aleshores sí que un plàtan o alguna cosa de xocolata per tema de menjar, de vegades de sucre, etc.
Molt bé.
Quina és l'última foto que has penjat a Instagram?
És una foto, em sembla, d'un partit a Girona amb el Calafell de la Lliga Catalana. Al final del partit, una foto.